Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que avui la setmana comença amb un anticicló que ens deixarà ben bé 3 dies de sol. Les temperatures pujaran sobretot a les zones de muntanya, però baixaran al Pla de Lleida. I políticament comença una setmana que serà intensa i demostrarà les complicacions que hi ha hagut per governar tant a Catalunya com a tot Espanya. Aquestes dificultats es visualitzen en diversos fronts. El primer és Esquerra Republicana.
Només hi ha un partit, que és Esquerra Republicana. El temps de les candidatures s'ha acabat.
Avui Oriol Junqueras torna al matí de Catalunya Ràdio. Serà després que aquest cap de setmana s'hagi assegurat una nova etapa al capdavant del partit. De fet, aquest matí, Oriol Junqueras convocarà per primer cop el nucli dur d'Esquerra Republicana. Albert Prat.
Junqueras tornarà a ocupar aquest matí el despatx de president d'Esquerra, però després de 13 anys canviarà de mà dreta. Dissabte a la nit, Marta Rovira va sortir per últim cop de la seu del partit i qui ocuparà el seu lloc a partir d'ara, tal com estava previst, serà Elisenda Alemany, la veu dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona. En declaracions al suplement, la nova secretària general ahir es mostrava conciliadora amb els crítics.
Crec que el repte és aixecar el partit. Caldrà més lideratge que mai i, sobretot, molta, molta proximitat amb la militància.
I el perdedor, Xavier Godàs, advertia que ja n'hi ha prou de ser un partit monolític.
La militància tenen capacitat per fer crítica política sense que això es visqui malament com una afronta personal. Això s'ha acabat, s'ha d'acabar.
Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui, en un article al periòdico, Joan Tardà avisa que el debat intern no s'ha acabat a Esquerra Republicana i que també n'hi haurà en les ponències que han de definir, en aquest cas, la nova política d'Esquerra Republicana. Tardà, que donava suport a Junqueras, parla textualment de controvèrsia constructiva. Afegim-hi el comentari de la periodista Júlia Reguer.
Junqueras ha guanyat la batalla davant de la militància, però encara li falta garantir-se la governabilitat a Esquerra. Els seus rivals de Nova Esquerra Nacional estan decidits a exercir com a contrapoder de la direcció i seguiran construint una alternativa per acabar tard o d'hora amb el regnat de Junqueras. Amb aquest panorama, la tensió interna difícilment es rebaixarà fins que el president del partit pugui lluir un triomf que, sense eleccions a la vista, només podrà arribar per la via dels pactes amb els socialistes. Això també li permetrà aguantar el pols a Junts, però no ho tindrà fàcil.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la cap de política del periòdico Júlia Reguer. I una de les primeres carpetes que trobarà la nova direcció d'Esquerra Republicana seran els pressupostos catalans. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
I avui també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Economia, Alícia Romero.
I veurem què diu, perquè el president Illa ja ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio que els congressos de Junts i Esquerra, quan s'havien convocat, sí que afectarien segur el calendari dels pressupostos.
Tan aviat com puguem, i no ho dic per posar pressió a ningú, respecto molt aquests pressupostos. M'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no tenir-lo 1 de gener. M'agradaria tenir-lo 1 de gener, per descomptat. I si pogués el 31 de desembre, millor.
Però ara mateix ho descarta per la situació que hi ha?
No hi arribarem, jo ho veig.
No hi arribarem, deia el president Salvador Illa, i això era ja fa més d'un mes. I ara fa tot just uns dies, Oriol Junqueras avisava a Illa que Esquerra no faria costat als pressupostos si no es perdonava el deute que té la Generalitat en el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, ja sabeu, uns crèdits que va donar el govern espanyol a les autonomies ja fa més de 10 anys, quan l'anterior crisi econòmica. Si no s'aproven els pressupostos, recordem que el que s'ha de fer és prorrogar els de l'any passat.
Li demanarem, per tant, a Alícia Romero, la consellera, pels efectes que pot tenir tot això. També li preguntarem per un altre punt d'aquesta setmana política molt moguda. És el rosari de declaracions judicials en els casos que afecten el PSOE. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
D'entrada, avui declara, davant del Suprem, l'empresari Víctor de Aldama serà setmanes després d'explicar davant d'un altre jutge que va pagar comissions a diferents càrrecs públics de l'òrbita socialista.
Sí, de Aldama ha d'anar al Suprem a les 10 i torna a declarar 25 dies després d'això que deies, de confessar que havia pagat comissions a l'exministre Ábalos, a Coldo García, a diversos dirigents socialistes com Santos Cerdán i d'haver amenaçat fins i tot Pedro Sánchez de portar proves contra ell. Però tots els assenyalats fins ara ho han negat i el Ministeri de Transports també ha descartat cap irregularitat en els contractes d'obres que, segons l'empresari, estaven prejudicats a canvi de comissions a Ábalos. D'Aldama avui desplegarà la seva estratègia al Suprem, que passa per buscar un pacte amb la Fiscalia, vol aportar noves proves i vol confessar més detalls d'aquesta trama corrupta que ha suposat una tempesta política sobre el PSOE i sobre el govern de Pedro Sánchez.
Però la declaració de Víctor D'Aldama no serà l'única de la setmana.
No, n'hi ha fins a 4 d'aquí a divendres. Avui D'Aldama, demà li toca a Coldo García, que és aquest exassessor d'Ábalos i suposat nexe de la trama corrupta. Dimecres torna a declarar la dona de Pedro Sánchez com a investigada pel seu fort de la Complutense i divendres divendres li toca a una assessora de Moncloa que va col·laborar amb els negocis de Begoña Gómez. El PP ja parla d'infern judicial que acorrala Pedro Sánchez, però el govern espanyol acusa el PP de difamar sense proves.
Esta semana, sin duda alguna, se puede definir como la auténtica pesadilla antes de la Navidad de Pedro Sánchez. El gordo de quién es el más corrupto va a estar muy repartido.
Frente a esa amenaza permanente de bulo, de mentira, que posteriormente van a los tribunales para acosarnos en el entorno personal.
Eren Cuca Gamarra i Maria Jesús Montero, l'agenda carregadíssima als tribunals, tornarà a marcar, per tant, el clima i el debat polític d'aquesta setmana a Madrid, l'última abans de Nadal.
Tenim, doncs, la nova direcció d'Esquerra, tenim també les declaracions judicials que ara escoltàvem i que ens explicava la Paula que envolten el PSOE, i el tercer punt d'aquesta setmana és la pressió de Junts.
Sí, que bàsicament li reclama al PSOE i al govern de Pedro Sánchez el compliment dels acords d'investidura. Recordem que en aquests últims dies, fins i tot Carles Puigdemont ha demanat als seus estar preparats per pagar el preu d'una possible ruptura amb els socialistes. Demà, Junts portarà al Congrés una proposta que insta Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. D'entrada, Maria Jesús Montero ja la descartava.
La única via que siguen es la de la destrucción, la destrucción, la destrucción. Porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti.
El Partit Popular apunta que podria donar suport o que donarà costat, que donarà suport, que farà costat en aquesta qüestió de confiança, si posava bé a la idea de Junts, tot i que el mateix Alberto Núñez Feijóo dubta que això arribi enlloc. El líder del PP apunta que prefereix una moció de censura, però reconeix, doncs, que no té prou suports. Per cert, que avui Feijóo reuneix la plana major, els barons, que en diuen, els dirigents i presidents autonòmics del seu partit.
I sobre aquesta pressió de Junts, el punt de vista de la periodista Marta Lasalas.
El PSOE segueix sense empassar-se a l'avís de Junts sobre el compliment dels acords d'investidura. Pronostiquen que Carles Puigdemont no s'atrevirà a trencar el fil del qual penja Pedro Sánchez. Ni declaracions a Brussel·les, ni esmenes pactades amb el PP, ni reunions a Suïssa. Els socialistes insisteixen que Puigdemont ja va travessar el Rubicó investint Sánchez, que a Junts només li queda el protagonisme de l'aritmètica parlamentària a Madrid i que no s'arriscaran a perdre-ho. De moment, a la Moncloa busquen entre els acords no complerts uns cacauets amb què tranquil·litzar el personal. No obstant això, Junts també s'està jugant la credibilitat davant les seves bases i cada cop li queda menys espai per gesticular. Allà on prometien un pas en sec, costa trobar-hi molles i entre els uns i els altres el tant independentista ja no sap ni on ficar-se.
Marta Lasalas, del Nacional, pel matí de Catalunya Ràdio. Per cert, parlant de Puigdemont, avui rebrà a Waterloo el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i sobre la taula hi ha la reducció de la jornada laboral, una altra proposta per la qual els vots de Junts són determinants. Benvinguts al dilluns 16 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 16 de desembre arriba un anticicló amb les altes pressions, van baixant les temperatures nocturnes a moltes zones fondes, s'enfila la temperatura alta muntanya i les boires probablement a partir d'avui s'intensificaran una miqueta més. Alguna podria començar a ser persistent amb ambient notablement fred en aquests sectors, contrastant amb la bonança, com dèiem, a alta muntanya, a la línia costanera i que es mantindrà els propers dies.
A bon preu i esclat, tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb bon preu i esclat.
Són les 8 i 9. Abans al matí de Catalunya Ràdio, almenys mig miler de persones viuen en barraques i locals ocupats a Barcelona. Això segons dades del mateix Ajuntament. I no només això, entre aquestes persones hi ha un centenar de menors, Sílvia Solanes i Francesc Soler.
Actualment, segons dades oficials, hi ha 236 persones vivint en assentaments i 271 vivint en locals ocupats, totes en situació de vulnerabilitat, entre les quals hi ha un centenar de menors. La Madalina i la Cristina són dues dones que viuen amb les seves famílies en dos locals a Vallcarca.
En el local estamos viviendo tres niñas, mi marido y yo. Somos cinco personas. Hacemos algo de trabajo, yo solo tengo la renta garantizada.
Y un piso está mejor porque tienes cocina y el baño es muy diferente a un piso de un local.
L'Ajuntament defensa que el fenomen va a la baixa, però entitats socials argumenten que si ho fa és perquè hi ha famílies que marxen de la ciutat o bé són desallotjades.
També recorden que l'Ajuntament només té comptabilitzats els locals on hi ha activitat econòmica submergida, com la recollida de Ferralla, mentre que no hi ha cap cens de la resta de locals ocupats. David Espinós és coordinador de la Fundació Amics del Quart Món.
Sabem que hi ha multidins locals de la ciutat de Barcelona que no tenen aquest tipus d'economia informal i que, per tant, segurament no formen part d'aquest recompte. I segurament no formen part de cap recompte. Fins que no es comptin totes les diferents tipologies de locals o de llocs ocupats o d'assentaments, doncs aquest número realment no reflectirà la realitat.
El consultori argumenta que la dinàmica d'assentaments i locals és de molta mobilitat i que l'únic que garanteix el seguiment per part de l'administració és el fet que hi hagi menors. Albert Sales és investigador de l'Institut Metròpoli.
Les polítiques que requereixen per abordar el problema de l'infrahabitatge no són tant de serveis socials i de donar solucions habitacionals a cada cas que sorgeixi, sinó polítiques molt decidides i molt contundents de revisió i de donar-li la volta al propi mercat de l'habitatge.
Sales apuntava així que l'infrahabitatge requereix solucions estructurals.
I un altre dels temes de les últimes hores passa, evidentment, per la Marató. Dedicada a les malalties respiratòries ha recaptat més de 6.400.000 euros. Maria Costa.
Fins a entrada la matinada, la seu telefònica de la Fira de Barcelona, els telèfons no van deixar de sonar. Els voluntaris del darrer torn van celebrar des de petites aportacions fins a aportacions de quatre xifres de 1.000 euros o més que es van rebre amb eufòria i aplaudiments. Qui aixecava el telèfon? Voluntaris que la marató d'aquest any els tocava de ben a prop.
Jo tinc asma, també, així que, bueno, una mica sí que té enllaç. Estic molt contenta perquè amb tots els diners que recaudin doncs, pot servir per qualsevol altre tractament. També la meva àvia doncs, també pateix com de patologies respiratòries, així que també doncs, em fa molta il·lusió.
I d'altres voluntaris que mai fallen.
M'ha fet molta il·lusió poder venir, perquè és el dia que els catalans són tan macos.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Al llarg de 17 hores de programa de la Marató hem pogut sentir, sobretot, testimonis de molts pacients amb malalties respiratòries.
És el cas de la Núria, qui van extirpar un pulmó a causa d'un càncer.
Llavors em van operar, em van treure un pulmó i ara visc amb un pulmó. És una cosa que no es veu, a mi se'm veu amb 36 anys que tinc, i diuen, uita aquesta, perquè agafo un ascensor, o uita aquesta, perquè aparca aquí a mobilitat reduïda, no? Perquè no es veu, però jo em canso molt.
En una entrevista a Catalunya Informació, la doctora Sílvia Garner, coordinadora de la unitat de nens de l'Hospital Vall d'Hebron, ha explicat que gràcies a la investigació els tractaments han millorat la qualitat de vida dels pacients, però que cal continuar investigant.
Realmente ha marcado un hito en el tratamiento de esta enfermedad gracias a las investigaciones. Pero tengo que decir que hay otros pacientes, alrededor de un 25%, que no pueden recibir este tratamiento porque no está aprobado para sus mutaciones.
Com cada any, les línies per fer donacions a la Marató continuen obertes. De fet, es poden fer fins al 31 de març.
El director de la Fundació de la Marató, Lluís Bernabé, valora així pel matí de Catalunya Ràdio els números de l'edició d'aquest any.
Ho hem tornat a aconseguir. La ciutadania s'ha tornat a mobilitzar i a fer possible que ni més ni més que 230.000 joves de tot Catalunya coneguin les malalties respiratòries, que un milió de persones hagin organitzat activitats populars, que milers de donants hagin aconseguit una xifra extraordinària de 6 milions i mig d'euros, que, per cert, s'incrementaran fins al 31 de març.
I encara sobre el programa de televisió de la Marató, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Darío Porras.
És el millor programa de l'any amb diferència, i ho és perquè ens emociona des que comença fins que acaba. Sí, la xifra final és descomunal, però és molt més que això. És veure tots els presentadors sumant-se a la causa. És veure la Melero, el Cruanyes o el Coral fent cas en flames. És veure el Francino o el Miqui Núñez jugant a futbol. És veure el Babizó Pérez Escobar assumint la seva addicció al tabac. És veure versions meravelloses de cançons. Però, sobretot, és veure'ls i sentir-los a ells, els que ho pateixen. Gent que no respira per viure, sinó que viu per respirar. Mari, Arcadi, Llorenç, Juan Carlos, Laura, Lluc, Sarai, Ramon, Jaume, Xavier, Nati, Pilar i molts altres. Gràcies.
Va fer un 15,7% de share, 193.000 espectadors de mitjana a la Marató i de TV3. Aquest era el comentari de Darío Porras, periodista expert en televisió. I avui tornen les protestes dels pagesos. organitzacions com Assages concentren avui davant la seu del Ministeri d'Agricultura. Berta Torrades.
La protesta és contra l'acord entre la Unió Europea i el bloc llatinoamericà Mercosur. Els pagesos tenen por que això obri encara més la porta a productes que venen de fora, que per tant són més barats i compleixen menys normatives mediambientals i no hi poden, diuen, competir. L'acord amb el Mercosur l'han de ratificar els països i França i Polònia ja han dit que estan en contra precisament per la pressió dels seus sectors agrícoles.
La dels pagesos no és l'única protesta del dia. Els treballadors de Correus de Barcelona fan vaga des d'avui fins al 10 de gener per reclamar més personal. Marta Sánchez.
Denuncien que la direcció no cobreix les baixes laborals i que això en plena campanya de Nadal suposa una sobrecàrrega de feina inassumible. A més, David Vicente, portaveu de la CGT, convocant de la protesta, lamenta que es prioritza el repartiment de paquets de grans empreses en detriment de cartes i notificacions.
Nosaltres entenem que aquestes cartes moltes vegades són importants per a la ciutadania, per exemple, cites mèdiques als hospitals, carnets de conduir, inclús a les notificacions de l'administració. Per exemple, hi ha moltes notificacions últimament de la llei de la dependència que també s'estan endarrerint.
Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la situació a Síria continua centrant l'atenció mundial. Avui en parlaran per primer cop els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea comença a articular avui una posició davant la Síria sense l'Assad amb una idea central de la diplomàcia europea. La situació és molt incerta i els interrogants estan tots oberts sobre quin serà el comportament de les noves autoritats en la protecció de les minories o en la pacificació del país. Prudència, diu un alt funcionari europeu que assegura que està per veure com es traduirà a la pràctica l'esperança expressada pels sirians. L'altre gran assumpte, els retorns. No podem dir si serà segur tornar a Síria en dues setmanes o en dos mesos, diu la mateixa font. Un grup nombrós de països europeus ha suspès les demandes d'asil. Brussel·les manté que els retorns forçats no són ara possibles. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, les noves autoritats sirianes posen l'accent en els crims del règim anterior. Es destaca sobretot les fosses comunes que es van trobant en diferents punts del país. Enviats especials a Damasc, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Bon dia.
Bon dia. A uns 12 quilòmetres de Damasc hi ha una gran explanada on han trobat unes 150 fosses comunes. Els forats que no han estat utilitzats tenen uns 5 metres de fondària, un d'amplada i una quinzena de llarg. Els cossos que hi ha enterrats serien de l'època que hi va haver més assassinats, és a dir, entre els anys 2012 i 2016. Però n'hi ha de recent, segons un veí.
Només ho feien de nit. De dia no els enterraven. Aquesta fosa d'aquí és recent. Fins i tot hi ha aquell llençol tacat de sang fresca. Cada dia hi havia enterraments massius. Hi deu haver unes 150 fosses. Aquesta zona té uns 20.000 metres quadrats.
Des de Damasc, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels punts claus també en el futur de Síria és la seva relació amb els països del voltant. Turquia, per exemple, s'apropa al nou règim, però a la vegada bombardeja les regions del país controlades pels kurds. Enviat especial al Kurdistan sirià, Jordi Brascó.
Turquia vol aprofitar que la nova Síria encara està en construcció per complir un objectiu doble, debilitar els kurds que controlen el nord-est del país i establir un lligam ferm amb el nou règim que dirigeix Damasc. El coministre d'Exteriors de l'Autoritat Autònoma Kurda, Fanar al-Gaed, ho veu com una ingerència més dels turcs en la regió.
El que passa a Síria és un tema que afecta àrabs i kurds en tant que sirians. Turquia i està interferint. Està fent de policia de la regió, volent triar l'administració adequada, l'entitat apropiada i la forma de govern ideal.
Els kurds encara han d'aclarir el seu encaix en la nova Síria i esperen reunir-se aviat amb els dirigents del nou règim. Des de Camp Ijlo, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Vuit i divuit. Aquesta setmana entra a la recta final el judici a Dominique Pellicot, l'home acusat de violar la seva dona i de drogar-la perquè la violessin 50 homes més. De fet, avui els acusats tindran l'última oportunitat de parlar, Marc Jurado.
Sí, avui podran declarar tots els acusats que tenen edats que van dels 27 anys als 74. Si ho vol, el primer en declarar serà el marit, el propi Dominique Pellicot. Després el jurat es retirarà de liberar. S'espera que comuniqui la seva decisió aquesta mateixa setmana, segurament dijous.
I també comença el judici a un home de Mollà, acusat d'abusar sexualment de les seves 5 netes. Maria Núria Revella.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el primer cas es remunta a l'estiu del 2006, quan l'acusat va fer tocaments a una de les seves netes, que en aquell moment tenia 9 anys, aprofitant que es trobaven a casa seva, a Mollà. El fiscal assenyala que aquell mateix estiu l'home ja havia abusat de la menor en una estada que havien fet a Peníscola. A partir d'aquell primer abús, l'acusat va repetir el mateix procediment en reiterades ocasions durant un període de 14 anys a casa seva, aprofitant-se de la vulnerabilitat de les menors. Els Mossos van trobar en el seu domicili diverses joguines sexuals. El darrer episodi, segons el Ministeri Públic, va passar fa 4 anys. Des de Barcelona, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I han alliberat 8 dones obligades a prostituir-se a Barcelona.
Els Mossos han detingut 2 dones i un home acusats de tràfic de persones per explotació sexual i tràfic de drogues. Les dues arrestades buscaven les dones en webs de contingut sexual de l'Amèrica Llatina. Un cop a Barcelona, les obligaven a prostituir-se durant moltes hores en 2 locals del barri del Poble Nou.
I avui també us expliquem que augmenten les estafes a través de Bizum. Pilar García.
Podem rebre un missatge que ens diu que ens han fet un Bizum per error i que tornem els diners el més aviat possible. O si hem posat un producte a la venda per internet. Un suposat comprador, en comptes d'enviar-nos els diners, ens fa arribar una sol·licitud de pagament. O podem pagar un producte inexistent pensant que és una ganga i ens apressen per comprar-lo. Davant tots aquests intents d'estafa, calma i seny, segons Bruno Pérez, expert en ciberseguretat.
Confiança zero. Has de comprovar-ho. I aquesta immediatesa, doncs, ens és totalment en contra i els cibercriminals justament se n'aprofiten. El que hem de fer és seny.
I sempre hem de pensar que un cop fet un pagament amb Bizum no hi ha marxa enrere. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquest matí continua la vetlla privada per l'empresari i propietari de Mango, Isaac Andic. Tenia 71 anys i dissabte va morir en un accident de muntanya. Berta.
La sobtada mort d'Andic ha commocionat la classe empresarial i especialment el sector de la moda. Nombroses personalitats s'han volgut acomiadar d'ell en la intimitat i també donar el condol a la família al tanatori de les Corts de Barcelona. Entre ells hi ha anat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, o el president del grup Planeta, José Craueras, a més de treballadors i de directius de Mango. L'empresa ja ha comunicat que a principis de l'any que ve es farà un acte d'homenatge obert al públic per dir l'últim adéu al seu fundador.
I sobre el fundador de Mango, el comentari d'Albert Martín.
Isaac Andic ha estat un empresari d'època a Catalunya. Visionari fundador de la gran empresa de moda catalana, Mango, era el número 1 dels superrics catalans, amb un patrimoni d'uns 3.000 milions. Andic mai va abandonar les seves arrels de jueu sefardita, una condició amb què va patir persecució religiosa al seu Istanbul natal i que explica que als 14 anys arribés amb la família a Barcelona. Era una persona d'enorme discreció, al·lèrgica a les entrevistes i enamorat del mar i del seu veler, el Formentera Nirvana. Molt apreciat per la gran burgesia catalana, gran part dels seus esforços els va dedicar a evitar els focus i els càrrecs representatius. Amb ell marxa un home que se sentia català i que també després del 2017 va mantenir la seu de la companyia a Catalunya.
És el comentari de l'economista Albert Martín. I si abans parlàvem de les dificultats per la governabilitat a Espanya, hem de parlar també de la delicada situació que viu Alemanya. El canceller Olaf Scholz proposarà aquest dilluns una qüestió de confiança que portarà a eleccions anticipades el 23 de febrer. Berlín, Oriol Serra.
La qüestió de confiança és un tràmit indispensable per a poder dissoldre el Parlament Federal Alemany i convocar eleccions avançades. Després de la sortida del govern dels seus socis liberals, el canceller Olaf Scholz ja no compta amb una majoria al Bundestag. Si no hi ha sorpreses, Scholz perdrà la qüestió de confiança i el president de la República Federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, tindrà via lliure per a convocar oficialment les eleccions federals pel 23 de febrer, la data acordada entre els principals partits de la Cambra Baixa Alemanya. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I s'escampa la preocupació pel gran nombre de víctimes que ha causat el pitjor cicló en gairebé un segle a l'illa francesa de Mayotte, molt propera a Madagascar, Pol.
Les autoritats parlen de centenars o fins i tot milers de morts. El delegat del govern francès a l'arxipèlag creu que serà difícil, però, aconseguir un recompte definitiu de víctimes.
Pourquoi? Parce que la tradition...
Per què? Doncs perquè la tradició musulmana és la d'enterrar la gent en 24 hores. És una tradició que, evidentment, el delegat del govern a Mayotte no qüestionarà, i per tant serà molt difícil tenir un balanç final, però crec que serà molt elevat.
Je pense que le bilan en lui-même est un bilan beaucoup plus lourd.
Mayotte és la regió més pobra de França, amb 320.000 habitants i quasi un terç de la població sense papers.
I l'ONG Open Arms abandonarà X el 2025.
Sí, el seu director, Òscar Camps, ha lamentat que la plataforma silencia la labor d'Open Arms i ha condemnat els constants missatges d'odi que reben a través d'aquesta xarxa social per part de l'extrema dreta.
Com a resposta a aquestes crítiques, l'organització ha llançat una nova campanya a través de cartells penjats pels cartells de Barcelona. Open Arms mostra imatges de personalitats com Elon Musk, Donald Trump, Víctor Orbán o Marine Le Pen naufragant a alta mar, acompanyades de la frase «A vosaltres també us salvaríem».
Ja tenim atenció al neologisme de l'any. La paraula més votada és Dana, Marta Viana.
Més de 10.000 persones han votat per alguna de les 10 paraules candidates a neologisme de l'any i Dana és la que ha rebut més vots, 2.216 vots. La segona i tercera paraules més votades han estat no binari i no binària, amb 1.606 vots, i cancel·lar, amb 1.553 vots. La votació és una iniciativa de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el Termcat i Trescat, que va començar ara fa 10 anys per promoure l'interès en la llengua catalana. Ara, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans es compromet a estudiar aquest neologisme guanyador, Dana, i mirar d'incorporar-lo en el diccionari normatiu.
I avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, esperem a la Fundació Miró amb la final de l'Enigmàrius.
Ets dels que només endevina l'Enigmàrius els dilluns? Doncs avui pots fer una masterclass amb els 50 millors, els que els endevinen tota la setmana, fins i tot els dijous. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, serem a la Fundació Miró d'11 a 12 del matí rematant la Copa Enigmàrius 2024. Farem la gran final de 5 lletres.
I també ampliarem de seguida els esports, Robert Prat.
Derrota del Barça 0-1 davant el Leganés, els veuran els líders, empatats a punts amb l'Atlètic de Madrid, mentre que el City de Guardiola agreuja la crisi. L'United fa 2 gols als últims 2 minuts de partit i acaba guanyant 1-2.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell.
Bon dia, amb endarreriments a aquesta hora en diverses línies de Rodalies de Renfe. A l'R4, una avaria entre Sant Vicenç de Calders i els Monjos provoca endarreriments que, segons la companyia, poden superar la mitja hora. Una altra avaria, aquesta ja resolta, la línia R2 Nord a la Llagosta, provoca endarreriments d'un quart d'hora i de retruc també afecta la línia R11, la que connecta Sants amb Portbou. I avui, per cert, s'estrena la nova línia de Rodalies RL4, que connecta les estacions de Lleida Pirineus amb Terrassa, Estació del Nord, en 2 hores i quart. La posada en marxa d'aquest nou servei substitueix l'R12 entre Lleida i l'Hospitalet de Llobregat.
I pel que fa a les carreteres, Montse Mas, bon dia.
Bon dia. A la C32 a Cornellà de Llobregat hem de posar un semàfor vermell on un accident provoca retencions en sentit sud cap al Nus de Llobregat. Hi ha un carril tallat i els vehicles ja han estat retirats del voral. I també a les rondes de Barcelona pels embussos que hi ha tant a la ronda de dalt com a la litoral en sentit Llobregat. En taronja tenim moltes de les vies que donen accés a Barcelona, sobretot la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí, i la C31 entre el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.
I pel que fa als punts taronja?
Ho acabo de dir, en taronja tenim moltes de les vies que donen accés a Barcelona, sobretot la 2 i la C31.
Doncs gràcies, Montse. I pel que fa a les més notícies, les repassem ara amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera novetat és en els ous.
La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa...
Sí, perquè a partir d'ara els ous tindran noves etiquetes per saber de manera més senzilla com s'han criat les gallines. Es compleix d'aquesta manera amb la nova normativa de la Unió Europea que classifica els ous segons el seu model de producció. Les etiquetes especificaran en concret si són ous de gallines criades en gàbies condicionades, ous de gallines soltes al galliner o ous de producció ecològica. Dolors Callís és la vicepresidenta d'Improvo, que és l'organització interprofessional de l'ou.
S'entén millor el model de producció del que estem parlant. Gallines de terra, sobretot, perquè semblava que les gallines bueno, estiguessin tirades a terra, no? I les gallines no estan així, sinó que estan en una granja en la que estan soltes, poden moure's lliurement.
Es calcula que al conjunt de l'Estat hi ha unes 1.400 granges de gallines i més de 47 milions de gallines, per tant, gairebé tantes com espanyols.
Puja les vendes.
En aquesta campanya de Nadal, ho llegim al periòdico, l'arribada del fred i la moderació dels preus fan preveure un creixement de les vendes fins al 8%. El diari parla amb grans magatzems, centres comercials i amb el petit comerç i tots esperen vendre més aquest any. En canvi, el sector de les joguines no passa pel seu millor moment. L'any passat va facturar un 10% menys a Espanya i arriba a les festes amb una situació semblant.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius feia... Quan cau, es torna un dimoni. I la resposta era Àngel. Calia relacionar l'Àngel caigut amb Satanàs. Avui, dilluns, per anar fent boca abans de la gran final que celebrarem ara a les 11 a la Fundació Miró, un Enigmàrius de nivell bàsic. El pecat capital dels que tenen angines. De quatre lletres. El pecat capital dels que tenen angines. Quatre lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Catalunya Ràdio.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Sí. Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes,
no? Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Ara són les 8:30. Obrim l'aparador i comencem amb música i amb bones notícies pels fans de Ginestar.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure, només viure i no pensar.
És un dels grups que podreu veure dilluns vinent, el 23 de desembre, a l'especial matí de Catalunya Ràdio que farem al Teatre Col·liseum de Barcelona.
Hola. Hola, som Ginestar i estem molt contentes de formar part de l'especial de Nadal del matí a Catalunya Ràdio.
Ens veiem el dia 23 al Col·liseum.
Adéu.
Doncs bé, si voleu veure Ginestar, però també els Amics de les Arts, Blaumutsu, de Maris i Alabert o Dorian, per exemple, teniu una nova oportunitat, perquè acabem d'alliberar des de les 7 del matí 50 entrades més per si ens voleu venir a veure. Només heu d'entrar al web de Catalunya Ràdio i apuntar-vos-hi, i també tindrem els números musicals, per exemple, del Dia de la Marmota, ens acompanyarà l'Albert Tom, en Xuriguera i en Faixedes, la Judit Mascó, els companys del Búnquer, del Que no surti d'aquí. Entreu al web de Catalunya Ràdio i apunteu-vos, queden 50 entrades. I ara repassem algunes recomanacions. Comencem amb una estrena a Filmin. De Listeners, ho podreu veure a partir de demà, però qui ja l'ha vist és la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Cati Moyà.
Dir que és la millor sèrie que s'ha fet fins ara sobre l'ansietat pot ser no és un molt bon al·licient, ja ho sé. Però és que no hi ha millor manera de definir-la. És intensa i és subtil alhora. I la història que s'hi explica farà que molta gent de mitjana edat s'hi senti desgraciadament reconeguda. En veure com, d'un moment a un altre, tota la teva vida es pot capgirar per culpa d'una cosa que ni entens ni saps explicar molt bé i que et condueix a prendre totes les males decisions possibles. És molt probable, per cert, que vulgueu veure els quatre capítols d'una sola tongada.
I si sou més de teatre? I ja s'ha estrenat Reiterat, al Teatre Lliure de Montjuïc, que ens la recomana la Paula Carreras.
Jordi Oriol ho ha tornat a fer. Ha tornat a agafar un dels grans clàssics de la literatura, concretament del teatre, com és el Rei Lear, i l'ha adaptat portant-lo als nostres temps i jugant amb les paraules, amb les rimes i amb la mètrica. El Reiterat, que es pot veure al Teatre Lliure, és una demostració més de l'infinit enginy lingüístic de l'autor. Jordi Oriol converteix a Cordèlia, interpretada per Lua Amat, en la protagonista d'aquesta obra on ell mateix fa de rei i on junts fan un tàndem meravellós. Cada cop que veig una obra seva, surto amb ganes de cridar visca Jordi Oriol, però aquest cop també hi sumo un i visca Lua Amat.
I també us volem parlar d'una proposta ben diferent. I és que Premià de Mar us vol descobrir què menjaven a l'antiga Roma amb una experiència cultural i gastronòmica. Ens explica la Paula Molés d'un restaurant caníbal a Berlín.
A Premià de Mar, el Maresme han tingut aquesta idea genial que en diuen experiència romana, que consisteix en visitar el Museu Romà de Premià de Mar i després tastar alguns plats de l'antiga Roma. Al restaurant Kairos Coffee, per exemple, cuinen diferents torrades inspirades en aquests menús romans. Per exemple, una torrada amb moretum, una pasta de formatge molt popular a l'antiga Roma, o amb garum, la salsa feta fermentant diferents peixos, o amb lucaina, que ve a ser l'avantpassat de la botifarra catalana de sempre.
I acabem com cada dilluns amb la recomanació literària de l'Anna Guitart. Avui toca Renéixer del fang i tots els beneficis aniran destinats íntegrament a les llibreries afectades per la Dana.
L'editor Joan Carles Girbés explica que el cap de setmana després de la tragèdia ja es van posar a treballar en aquest llibre, que recull 13 textos inèdits d'autors de referència del País Valencià, com Núria Cadenes, Xavier Liaga, Manel Baixauli o Ferran Torrent. N'hi ha que fan anàlisi de les causes i les conseqüències, però hi trobareu sobretot experiències personals carregades de denúncia, d'indignació i de tristesa. Un llibre per no oblidar i per continuar ajudant.
A Bacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, t'animem a visitar el web de Bacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web de Bacus. Fàcil, ràpid i a un clic.
I en esports, el Barça s'encalla a casa davant d'un Leganés que li complica el partit des del primer minut.
Amb un gol al minut 4 en què en va tenir prou el conjunt madrileny per guanyar el Barça, que no va trobar la manera de superar la porteria d'un gran Dimitrovic. 3 punts més que s'escapen de Montjuïc amb un Barça que només ha guanyat un dels seus últims 6 partits. Pedri, en declaracions a DAZN.
Bueno, un partido jodido, la verdad. Es imposible irse contento hoy. Y bueno, la verdad que creo que hemos empezado el partido un poco dormido, nos llega el gol de ellos y... luego hemos espabilado, hemos creado ocasiones, pero no hemos tenido esa chispa que nos ha faltado para llegar a puerta y hacer los goles.
I alerta, avui li fan proves a Lamine Yamal, va acabar amb moltes molèsties al turmell, els blaugranes mantenen un lideratge cada vegada més feble, empatats a punts amb l'Atlètic de Madrid, que va guanyar el Getafe 1-0, el Madrid està a un punt, però els dos conjunts de Madrid tenen un partit menys. També a primera, a la vez, un Atlètic Club 1, Real Societat 0, Las Palmas 0, Villarreal 1, Betis 2, a la Lliga Femenina, victòria del Barça-València 0-1, empat a 1 de l'Espanyol contra el Llevant i derrota del Llevant-Badalona 0-1 davant l'Eibar.
I encara és pitjor la ratxa del City de Guardiola, que ha guanyat un partit dels últims 11.
I el que encara és pitjor és la manera com perd el City. Tenia el partit resolt a 2 minuts del final i va veure com el Manchester li feia 2 gols i acabava guanyant-lo 1-2. Guardiola no troba la manera de guanyar.
No és només la situació d'avui, ja que ha passat altres vegades. No tinc defensa possible. Jo sóc el cap, sóc l'entrenador i he de trobar una solució. I sóc jo qui no troba una solució. No sóc prou bo i no ho estic fent prou bé. Això és futbol i toca seguir.
A la Lliga de Bàsquet, el Barça perd a Saragossa 108-95, quarta derrota consecutiva, la Penya guanya contra el Tenerife 93-86 i el Lleida s'imposa al Bilbao 84-66. Aquest migdia es triarà el nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán o Salvador Gomar.
I ara el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. El Barça torna a perdre la Lliga i el que hauria de ser una sorpresa s'està repetint massa els últims dies. Només una victòria als últims 6 partits són xifres incomprensibles per un Barça que la Champions és capaç de mostrar una imatge molt més bona. Ahir l'equip surt sense la intensitat necessària i rep un gol al principi, però el pitjor... El que realment preocupa és veure que és incapaç de remuntar el partit. No el remunten els jugadors del camp, ni tampoc es remunta des de la banqueta amb els canvis que es fa. Dissabte toca l'Atlètic de Madrid. Aquí hauríem de veure de nou la versió Champions, tot i que el focus ara mateix està en Lamine Yamal i el seu turmell. Esperem que no sigui res greu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8:39, què diuen els altres? Maiol, Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Estem perdent oients.
Vinga, som-hi. Què diuen els altres? No, què dius tu, Ricard? Que dius l'hora com pots? Ja sabem que és un clàssic d'ara, d'ahir, de sempre.
Aquí a una hora i cinc minuts a Canet de Mar i es pondrà a un quart de cinc... I de la, un quart i cinc minuts de sis, a les sis de la tarda, ja ho direm bé, a les Lloses.
Gràcies, crac!
A tu. Molt bé. I un altre clàssic que mai no falla és el nostre amic Fejilo. Aquest matí ha informat a la seva parròquia de com va anar la trobada de presidents autonòmics que es va fer divendres passat. En Fejilo ha parlat així del president Illa.
Esto de Illa dice la financiación singular. O sea, lo singular es que Cataluña no paga, pero cobra. Eso, a eso se reduce la singularidad de estos ladrones. Porque ahora sí que podemos decir que Cataluña ens roba. Ens roba molt, ¿eh? Pero financiación singular, dice este jeta, frente a los insolidarios. Insolidarios vosotros, que no queréis aportar y queréis que os aportemos todos. Y encima insultando. O sea, compran los árbitros, compran al presidente del gobierno, compran el gobierno y encima se quejan de que le meten goles en propia meta. Pues no os metáis goles en propia meta, payasos.
I passem ara a la gastronomia. Anem al canal Netflix, docu-sèrie sobre David Muñoz, parlant de coses que es mengen.
El siraco es el semen del pez. Y esto es el siraco del fugu, que es el pez globo. Tú fíjate la textura que tiene. O sea, yo creo que me va a explotar en la boca todo el siraco. Can't believe it is. I'm gonna cry.
Can't believe it is.
Thank you very much.
És que realment...
Explota en la boca,
quan
no?
Quan t'exploga la boca no, sí, sí. No, no pots creure.
No, no, no.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres ja saben quin futur li espera a Esquerra, sobretot, qui la liderarà? Dirinanarà!
Vinga! El gran dilluns! Nit electoral Esquerra Republicana i com li passa a Ricard Ostrell, no tenim clar quina hora és.
Bon dia, president. Tenia un parell de...
Bona nit, en aquest cas.
Eh?
Bona nit, en aquest cas.
És veritat que en català es pot dir bon dia tot el dia, tot i que Junqueras no sap molt bé ni quin idioma parla.
Tallant castellà sobre la negociació dels pressupostos.
Esquerra Republicana defensa el... en castellà.
És molt important aquest riure, perquè en qualsevol partit cohesionat, qualsevol tonteria que digui líder...
S'ha de riure.
S'ha de riure, sempre. I en això, Esquerra és un partit exemplar.
No, ells enrere.
Ha dit només ells enrere. No fa tanta gràcia. En fi, bé, tot això perquè ha guanyat, encara que no em queda clar quants vots va aconseguir Xavier Godàs.
Les dues 1.777 persones que avui han votat per Nova Esquerra Nacional...
Dues espai 1.777 vol dir que són 3.554 i que, per tant, ha guanyat? O és que ha obtingut el 100% dels vots?
Tothom ho veu. Cada vegada més gent veu que és necessari fer aquest pas endavant.
Clar, una cosa és
una qüestió de sinceritat política.
Ja, tothom ho veu, però la gent es menteix ella mateixa quan vota a Oriol Junqueras. La realitat és que, ara sí, el Congrés d'Esquerra s'ha acabat. Expliqueu-li, Xavier Godàs, perquè jo crec que està esperant que hi hagi una tercera, quarta, cinquena o setena volta.
Nova Esquerra Nacional ha lluitat contra el temps. Contra el temps.
Clar, no contra Oriol Junqueras, que suposo que l'estava escoltant perquè minuts després...
el temps de les candidatures s'ha acabat.
En fi, ara toca recosir.
Ai, recosir.
És aquesta paraula que si la sentiu pel carrer, pregunteu-li a la persona què tal ara que ja no està al govern i que ha perdut el càrrec públic, perquè segur que és una persona d'Esquerra Republicana. Hem de concretar-ho, perquè, atenció, tots els moviments que té Xavier Godàs al cap.
Perquè el conjunt del moviment d'alliberament nacional,
vale,
i concretament perquè l'esquerra independentista...
Mm-hmm. I concretament
dins de l'esquerra independentista, Esquerra Republicana de Catalunya...
És una matrioixca de l'esquerra, en canvi per Junqueras és més fàcil.
Només hi ha, a casa nostra, només hi ha un partit.
I ja està, tampoc cal plantejar-s'ho més. N'hi ha més, hi ha Catalunya, però crec que ell ho deia en el sentit de que tal. Em queda clar, crec que Xavier Godàs no entrarà a l'executiva i ningú de la seva candidatura.
Voldria integrar-se en la nova executiva o tindria interès en integrar-se... O, llavors...
No
integrar-se en l'executiva, no? Diguem-ne. És a dir,
fa
una consigna a tots els seus membres de no integrar-se en la nova executiva, és això,
Molt bé. En tot cas, és moment que Esquerra s'entengui i això, com va dir Pere Aragonès, no serà cosa d'un dia.
En dos mesos de coll no es pot recuperar.
Doncs gràcies, Maiol. I les xarxes que expliquen, Joel?
Les xarxes et coneixen, Ricard. L'algoritme es va adaptant als teus gustos i el meu algoritme sap que sóc fan de la Leslie. Recordeu la Leslie?
Aterriza como puedas.
El tenim mort, aquest senyor, ja, Adrià. En principi.
També hi ha el del Sirex, que aquest
que
es diu...
Que no ho sé. Jo parlo de la Leslie, l'ex-becària de Nacho Cano, que l'ha denunciat per acomiadament improcedent. No sé si us sona.
Tenia
una manera peculiar d'afrontar les preguntes dels mitjans a la sortida del jutjat.
Leslie, ¿quieres decir algo?
Leslie, lucha de salvajes, convierten el aire en gas natural.
Has quedat tranquil·la després del...
Algun missatge a Nacho?
Ja està. Això va ser el 14 de novembre. La setmana passada hi va haver la segona vista del judici i hi havia molts nervis per veure la Leslie. Parlaria com una persona, per fi? Seguiria cantant? Canviaria de cançó? Els que som fans de la Leslie ja sabíem la resposta.
Sabíem que tenies ese problema en la mano y que no así te eligieron, por tanto no puede ser el motivo por el que te hayan despedido.
Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás.
Té molt de mèrit comunicar-se cantant només una cançó i que la resposta més o menys tingui sentit.
Aquí la... que la consellera que ens acompanyarà.
Sí, bueno, potser...
Hi haurà pressupostos?
Sopa de cabra.
No.
Sopa de cabra.
Me temo que no.
Encara no ha acabat amb la Leslie, eh? Aquí la intenten provocar dient-li que el Nacho Cano diu que la Leslie canta fatal i la tia se'n surt amb gran elegància, també.
Escuchado Nacho Cano y pensaba que la última vez que cantaste había sido un destrozo. No sé si eso te ofende como artista.
Deja de engañar, no quieras ocultar... ¿Qué has pasado sin tropezar?
Molt bé, Leslie. Si vens a Barcelona, vindré al concert. Ara marxem a Sueca, País Valencià. Un senyor anava pel poble amb un ganivet, punxant a la gent, vale? I arriben els companys de punt. I troben una testimònia que potser jo diria que dona un pèl massa de detalls.
He entrat al Dunia a comprar-me una depilady per fer-me el bigot i de repente un home s'ha ficat a cuchillar a la gent per ahí.
A cuchillar. I ara acabarem amb una mica de xifres i letres, vale? De la 2. Atenció, que us faré jugar. Xifres i letres.
S-E-A-T-P-U-L-O-R-D. I les pistes són enterrador e infiel.
Vale? S-E-A-T-P-U-L-O-R-D. Enterrador i infler. Sí? Aviam què diu la concursant de nom Pilar.
Pilar.
Sepultador y putero. Pues no era putero la palabra que buscábamos.
¿Cómo que no era putero?
Adúltero.
I tant que era putero, Pilar.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Se t'acudia alguna altra paraula o no?
No, està bé. Vull dir, sí, adient. Ja ho crec.
Molt bé.
No, m'ha agradat aquesta la Leslie, tu.
Veus?
La Leslie no la tenies controlada.
Anirem junts al concert.
Fes la previsió cantant. Mira, també estaria bé, això.
Ui. No. Jo cantar, sisplau.
No et vam veure cantant ahir la Marató de TV3.
Perquè vull dir, tothom canviaria de canal.
Bueno, el Tomàs Molina ho feia, cantava.
Bé, ell potser té més virtuts en aquest sentit, però jo no.
Ja. Cadascú el seu. Per cert, que el Leslie Nielsen va morir el 2010 i el Leslie del Sirex va fer 80 anys a l'estiu. Per tant, per molts anys el Leslie. I el temps, què, Francesc?
Doncs el temps anticiclònic, el temps cada cop més ferm pel que fa a les altes pressions, i això vol dir que fa més fred de nit. De fet, aquesta matinada, i ara a primera hora del matí, els 0 graus han intentat acostar-se a algun raconet de la costa. Ha estat, però, a l'interior i a les fondalades, bàsicament també del Pirineu, on s'han enregistrat valors de 0 a 5 sota 0, depenent de l'indret. I a destacar que a alta muntanya els valors ja s'han tornat clarament positius. La boira avança, però sobretot avançarà els pròxims 2 o 3 dies a moltes zones fondes de l'interior, i en definitiva l'anticicló imposa i imposarà més la seva llei.
I pel que fa al transport públic, Aina Ostrell?
Bon dia. S'agreugen els problemes de la línia R4 de Rodalies. Una incidència entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i els Monjos fa que els trens superin l'hora de demora. A DIF encara hi treballa. Una altra avaria aquesta hora ja resolta, la línia R2 Nord a la Llagosta, provoca endarreriments d'un quart d'hora. De retruc també afecta la línia R11, la que connecta Sants amb Portbou. I a Barcelona resolta una incidència a la línia 3 del metro a l'estació Paral·lel. L'interval entre trens, per això, pot ser superior a l'habitual.
I pel que fa a les carreteres, Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Continua congestionada la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit Nus de Llobregat a causa d'un accident, i també segueixen els embussos a les rondes de Barcelona en diversos trams en sentit Llobregat. La circulació es manté intensa en moltes de les vies que donen accés a Barcelona, sobretot entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí i la 2, i la C31 entre el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. I hem de parlar d'un accident a la C244 entre Capellades i Torre de Claramunt a causa del gel que ha provocat el tall d'una calçada en ambdós sentits. També ha estat tallada la C-17 a Gurb en sentit Ripoll per un altre accident.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Es tracta de cuinar exquisit, sense hipoteca al pis. L'únic que fa falta és fer-ho aquí. Al Nadal, aquí, pes especial.
Així de fàcil!
Així d'Aldi.
En teoria, les grans coses de la vida passen només un cop. En teoria.
Continua el camí cap a la quarta Champions. Fem que passi.
Futbol Club Barcelona Manchester City. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusión es imparable.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
A l'alcalde li agrada molt posar llumetes.
A tu qui paga?
No, l'alcalde.
Però ja està, tio. I això d'aquí?
Això també són llumetes,
però... llumetes, clar. Oh, carai, són leds, això, eh? De nit? Aquest poble ha de ser espectacular, no?
En Ulles, a l'Alt Camp, Quim Masferrer troba llum a la foscor.
Si París és la ciutat de la llum, Nulles és el poble de les llumetes.
Urlit!
El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Urlit!
Es tracta de cuinar exquisit, sense hipotecar el pis. L'únic que fa falta és fer-ho aquí.
El Nadal en equip és especial.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7 minuts seran les 9. Avui ens visita la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Doncs molt bé.
Bueno, això és bo.
Home, no? I tant, començo el dilluns amb energia i ganes.
Més de mitja vida dedicada a la política, des del 2012 al Parlament, i ara fa 4 mesos, deu fer, no?, que va ser consellera de... anomenada consellera d'Economia.
Exactament, sí.
I com
sí.
Ho porta, bé?
Bé, la veritat és que sí, és un àmbit que només alié, perquè ja fa temps al Parlament i abans, amb les meves vides anteriors, diguéssim que m'havia dedicat als temes d'economia, desenvolupament econòmic, i per tant, bueno, arribes a un departament, evidentment has d'aprendre moltes coses, però és cert que tens un bagatge que t'ajuda, no?, a situar-te i a entendre, doncs, què és el departament, quines són les prioritats, i bé, estem treballant i prenent decisions des del primer dia.
De fet, vostè ha estat molts anys negociant pressupostos, no?
Exacte.
Des de la banda de l'oposició, diguéssim.
Sí, exactament, sí, sí.
Però no sé si això, per exemple, li dona algunes eines més a l'hora d'encarar aquest tipus de negociacions.
Bueno, no sé, tot ajuda, tota l'experiència ajuda. És bé, aquesta, hem negociat 2 anys pressupostos amb el govern d'Esquerra Republicana, amb altres havíem tingut converses, tot i no haver arribat a negociar, i tot ajuda, perquè, evidentment, jo només alia el pressupost, com dic, perquè l'havia treballat durant molt de temps, i, per tant, el conec bastant bé. I, bueno, negociar t'ajuda al final a saber qui prioritza el què, no? I quan arribes també veus les coses d'una altra manera, no? I, per tant, doncs, no, la veritat és que estic contenta i penso que en fi, com totes les negociacions s'ha de cedir, però, en fi, que ja és el que toca, no? Mm.
Quan calcula vostè que tindrem pressupostos?
Doncs espero que el més aviat possible, no? O sigui, depengués de nosaltres, doncs, en fi, ja ho havíem dit, volíem aprovar-lo abans del 31 de desembre, no ha pogut ser perquè necessitem una majoria parlamentària, nosaltres, en aquest sentit, som molt realistes, no la tenim, només tenim 42 diputats i, per tant, necessites buscar aliances, no? I en aquests moments, doncs, no les tenim, de moment. Espero que les puguem tenir, per tant, doncs, el més aviat possible, a principis d'any, doncs, això es pugui assolir.
Que les aliances són importants per veure també, al final, l'eix ideològic d'un pressupost, és a dir, si anirà cap a l'esquerra o anirà cap a la dreta. En aquest cas, vostès han deixat clar que prioritzen Esquerra Republicana i els comuns com a socis d'estabilitat parlamentària, però descarta ara mateix la consellera Romero que amb Junts puguin tenir algun tipus d'aliança?
Nosaltres, ho hem dit sempre, no ens amaguem, tenim un acord d'investidura signat amb Esquerra i amb els comuns. Era un acord d'investidura que donava per 10 pressupostos perquè realment hi ha molts compromisos que no es podran resoldre només amb un i, per tant, aquest és el pacte que nosaltres prioritzem i les aliances. Ara bé, nosaltres doncs, ja ho hem fet en altres moments, volem continuar parlant amb Junts i amb tots els altres grups i si fóssim capaços de, amb alguns temes, posar-nos d'acord tots i tenir el màxim de suports possibles, millor, perquè crec que el país també necessita estabilitat, necessita que amb algunes prioritats, com per exemple l'habitatge, siguem capaços d'anar tots junts i, per tant, evidentment no ho descartem, però sempre hem dit, i ho hem dit en seu parlamentària i a tot arreu, que la nostra prioritat és Comuns i Esquerra Republicana.
Contemplen, per exemple, pujar algun tipus d'impost?
Sí, estem treballant amb el pressupost, també amb la llei d'acompanyament, que és on realment van les modificacions impositives, i aquí hi ha una petició per part dels comuns, també d'Esquerra, d'analitzar l'impost de les taxes de les estades turístiques, i aquí doncs, segurament hi haurà algun augment, i estem també treballant veient si hi ha possibilitats amb alguns altres impostos. Com deia vostè abans, és veritat, som un govern d'esquerres i volem demostrar-ho també en el pressupost i, per tant, nosaltres diem en un moment doncs, com aquest, el que hem d'intentar és que qui més té, qui més guanya, qui més hereta, doncs aporti més, contribueixi més a aquesta caixa comuna i, per tant, doncs, en aquesta línia intentarem treballar.
Per tant, entenc, consellera, que les negociacions ja han començat, amb els comuns, per exemple.
Sí, amb els comuns no només han començat, sinó que van avançades. Això no vol dir que no hi hagin discrepàncies, però sí que és veritat que ha avançat. Tenen una comissió de negociació que ens anem trobant i les coses van bé, òbviament. Doncs, no en tot ens posem d'acord, però la veritat és que l'actitud dels comuns és constructiva i positiva i nosaltres estem satisfets amb com va el ritme amb ells. No? Amb Esquerra és obvi que no hem pogut avançar perquè bueno, la situació del partit ha fet que aturem una mica les negociacions a l'espera dels nous lideratges.
Que Oriol Junqueras sigui president d'Esquerra Republicana en els propers anys, per vostè, que ja el coneix, que quan va ser conseller d'Economia, això pot facilitar les coses?
Bueno, nosaltres ens entendrem amb qui hi hagi, no? En aquest cas doncs, ha sigut Oriol Junqueras, que ha aconseguit la, el suport de la seva formació política, i, en fi, és veritat que Oriol Junqueras ha sigut conseller, per tant, home, sí que és veritat que podria tenir sensibilitat, no?, per saber les dificultats si no tens pressupost, no?, o a vegades, doncs, quins són els elements que es poden negociar amb un pressupost, que no... que són molts, però que no es pot negociar tot, no? Per exemple, el capítol 1, que vol dir el sou de les persones, els funcionaris que treballen a l'administració, bombers, mestres, metges, això no es pot tocar. No? I, per tant, això és innegociable. No? És veritat, coneix els límits i coneix els condicionaments i esperem doncs, que això, òbviament, ens ajudi a arribar a un acord.
Clar, tot això hi ha la condonació del deute per allà volant, diguéssim. L'altre anunci, de fet, que va sortir de la conferència de presidents de divendres va ser aquesta condonació del deute que tenen les comunitats per haver-se finançat a través de l'Estat, el que es coneix com a FLA, que sempre diem el FLA, doncs, doncs això. Ara mateix, el deute que té Catalunya, quin és?
Pues un deute alt. Eh? Estem als 88.000 milions d'euros, a l'entorn dels 77.000 són de FLA, és a dir, que ens ha donat aquests recursos, no? ens han permès aquest endeutament a través del FLA, que és aquest Fons de Liquiditat Autonòmica de l'Estat, i justament el que, i vull dir-ho també, qui va acordar amb el govern d'Espanya a la investidura de Pedro Sánchez aquesta condonació, una part de la condonació del FLA va ser Esquerra Republicana, aquest 20%, que Catalunya...
Va pactar uns 15.000 sí, milions d'euros, no?
Un 20%, que sí, que aproximadament són uns 15.000 milions, 15.000 llargs, I és veritat que el divendres, en aquesta conferència de presidents a Cantàbria, doncs Pedro Sánchez va anunciar que avançaria o iniciaria els treballs perquè això fos possible. I, com es pot imaginar, doncs nosaltres estem satisfets perquè aquesta és una demanda d'Esquerra Republicana que ens hem fet nostra. Fet, jo crec que nosaltres en els programes electorals ja de l'any 2015 ja parlàvem de condonació del deute degut a l'infrafinançament que hem viscut o que vivim a Catalunya i a moltes altres comunitats autònomes i, per tant, doncs estarem satisfets si això, aquest 2025, doncs es pot fer efectiu.
Però seran 15.000 milions d'euros o seran més de 15.000 milions d'euros? Perquè vostè em parlava de 77.000 milions de deute ara mateix,
sí,
del FLA directament.
Sí, ells són més o menys, quasi bé 16.000 milions...